darrere d'aquest llibre, doncs, qui ha estudiat aquest Sitges en femení, aquestes dones que a poc a poc anem reivindicant de la nostra història, una història com la de tot arreu, molt masculinitzada, hi ha l'Àngels Parés. Àngels, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Has estat estudiant els dones de Sitges, podríem dir-ho?
Bueno, algunes. Perquè el ventall és molt ampli, me n'han quedat moltes al tinter, i he fet les que he pogut anar recollint, i doncs la meva perspectiva és fins i tot ampliar-la més endavant.
D'acord. No és el primer estudi que es fa sobre... doncs, sobre biografies de dones sitgetanes. Ja fa uns anys que per part de les institucions i també per part d'entitats, doncs, hi ha una certa vindicació del paper femení en la història, que les institucions havien oblidat, i només cal mirar el carrerer per ser-ne conscient. Però doncs poc a poc van sorgint aquests noms, uns noms que són... De quina època són aquests noms, Àngels?
Mira, t'explico una mica la gènesi perquè s'entengui.
A veure.
Jo la tenia diferent material, sobretot de l'edat mitjana. I vaig pensar que podia recollir les dones que han viscut a Sitges a l'edat medieval, i vaig fer com uns petits biografies, i li vaig enviar amb el Jordi Milà, que és el president en aquests moments del grup d'estudis sitgetans. I li vaig dir, tinc més material, podem anar publicant-ho al butlletí. I el Jordi, a qui li vull agrair l'interès, va dir, home, això si es va fornint de més material, pot ser un quadern. Llavors jo tenia el bloc de l'edat mitjana, i em vaig anar plantejant doncs altres èpoques, i com que havia sortit, i una mica el Sapiens ho va posar, no?, en relleu, el tema de la Tecla Roberta, vaig agafar, que en aquest cas seria segle XVI, i després ja directament me'n vaig anar al segle XX. És a dir, al segle XIX segur que amb temps i ganes doncs sortirien dones com la Julià, per exemple, no?, d'aquí del carrer, etc, però de moment em vaig centrar en això.
Si no hi haguessin hagut dones, no hi hauria homes.
Exacte.
Bàsicament.
I llavors, del segle XX, jo havia anat fent entrevistes a dones i homes, i el que vaig fer és seqüenciar-les, només agafar les dones, i una mica és el capítol tercer, que se centra sobretot en dones del poble, vull dir, la meva veïna, que van viure sobretot el període de la guerra, hi ha una època de la guerra, i també, i una cosa que em fa molta il·lusió, és recollir el testimoni d'aquestes sitgetanes que van venir fugint dels bombardejos, majoritàriament de Madrid, i que després han esdevingut, no?, sitgetanes, i per això els he posat aquest títol de sitgetanes de cor. Havia entrevistat a la mare de la Carmen del Campo, i a partir d'aquí vaig anar estirant el fil i me n'han sortit 6. El Ramon de l'Eco, el Ramon Soler, també m'havia parlat de la seva mare. Per tant, el període sobretot agafa l'edat mitjana, una mica les bruixes al segle XVI, i després ja me'n vaig directament al segle XX.
Doncs anant cap enrere, els arxius documentals inclouen informació de dones?
No.
De l'edat mitjana?
No. No. El que passa que llegint documents, moltes vegades al costat de l'home surt la dona. I llavors el que he fet, per exemple, quan parlo de les Sitges, les dones Sitges, vaig estirant del fil i vaig fent una mica l'eix cronològic, clar, jo no sé qui eren, prefiguro. Per exemple, hi ha un moment que hi ha tres noies filles del Castlà de Sitges, i dic, i ben segur que deurien córrer per la vila closa. Això és una pressuposició, extraient, no?, de la documentació, fent una lectura subjectiva. De la que sí que tinc informació, sobretot dels elements més materials i de la categoria social, és de la Blanca d'Abella.
La dona de...
d'en Bernat de Fonollà.
Correcte.
Perquè, clar, aquesta, amb l'inventari del castell, que vaig transcriure, no sé si el 84, 85, allà surt tot el material que ella tenia. les joies que li regala el seu germà, el que era bisbe, el Ferran de Vella, les joies que li regala el Bernat de Fonollac, i tot això, com que queda propietat d'ella, surt a l'inventari. Uh-huh. O sigui, d'aquestes sí que tinc força material.
D'acord. El que passa és que, per tant, d'aquestes dones de l'edat mitjana, el que tenim són referències, o fins i tot referències induïdes, no? Com, igual que... Ara faré la metàfora, faré el símil. Igual que quan els astrònoms busquen un estel molt llunyà i al final, a través de la ombra o de la no presència, dedueixen castellà, doncs has de fer això, no?
Sí, s'ha de fer això. Però
perquè,
bueno, és...
perquè no existeix la presència documental de les dones, a diferència de que sí que existeix presència documental dels homes en la documentació de l'edat mitja, però les dones hi havien de ser, perquè si no... el que hem dit abans, no hi havia d'haver homes, i per tant es pot garballar fins al punt de poder localitzar-ne alguna.
Exacte, localitzar-les i saber alguna cosa.
Alguna particularitat que moltes vegades no és ni el nom, oi?
No, el nom sí que surt.
El nom sí que surt,
sí, sí, per exemple, aquí a Sitges majoritàriament eren mabílies, dolces, o sigui, noms molt, molt medievals, sí, sí. Uh-huh. Perquè generalment, clar, com que elles també porten el seu dot i les esposalles, a partir d'aquí pots anar també veient la relació, saps?
Però tot el que sabem d'elles moltes vegades és exclusivament això.
Això, sí, sí, no sabem ni qui...
En qui es van emparellar, i el seu nom, en qui es van emparellar i el dot que portaven.
Tenir,
i els fills que van tenir, que normalment fills mascles també, no?
Bueno, no, també de vegades surten les dones, sí, o sigui, en temes testaments,
sí,
llavors surten les dones.
D'acord.
I la que sí que té un protagonisme propi, uh-huh, és, per exemple, la Tecla Roberta. Perquè, com que aquesta sí que va ser jutjada, doncs, tot i que l'expedient, el procés no s'ha trobat, vaig estar parlant amb la Carme Montaner, el va buscar i no s'ha trobat, sí que aquesta surt amb noms i cognoms.
Qui
perquè
era?
Perquè era la bruixa, no?, la que van esquarterar el 1500, no sé què.
Aquí Sitges.
Sí, sí. No, no te'n recordes? Que
no ho recordo. Fes-nos 5 cèntims, Àngels.
A veure, de fet ja havia parlat l'Ignasi, sí, Maria Montaner, a la revista La Palla. Uh-huh. Després, la Carme Montaner, en un estudi, parla d'aquest personatge que sembla que era una dona allò, amb caràcter.
I Armes Tomar.
Es va enfadar fins i tot i es va quedar al forner perquè no li coïa bé els pans i tal. Però qui va fer saltar les espurnes de que aquí Sitges havíem tingut una bruixa, una pressuposada bruixa, va ser quan el Sapiens va fer aquell estudi. No eren bruixes, eren dones, no? Uh-huh.
Sí, va ser bastant parlat.
I llavors
parlat.
Vaig pensar, coi, i vaig anar enrere i he trobat doncs aquests referents. I a partir, en aquest cas, no hi ha investigació, perquè ja et dic, el procés que hauria d'estar a l'arxiu de la Catedral de Barcelona no hi és. Ah, i després també en parla la Mercè Gras, que ha estudiat el procés d'una altra bruixa, que en aquest cas no la van... O sigui, no va morir, no? Uh-huh. Només va ser processada, de... no sé si és del Prat o de l'Hospitalet, del Baix Llobregat, vaja. Uh-huh. I ella també en parla de la Tecla Roberta. I a partir de les lectures jo he presentat el personatge.
Per tant,
cas ho dic, és a base de bibliografia.
Aquesta Tecla Roberta entenem que va ser jutjada, condemnada i executada per bruixeria.
Allà diuen per bruixeria. Uh-huh. Jo crec que devia ser això, una dona en caràcter, i com que sembla ser que si tenies mala fama, que això també ho explico al llibre, ja et podien acusar, aquesta mala fama de dona amb caràcter, doncs va ser el que va... Ara, per què concretament el procés, quines són les causes, no ho sabem.
D'acord.
Sabem això.
Sabem que la van jutjar, evidentment, per ser penjada per bruixa o esquarterada.
Sí, que encara és pitjor.
Que encara és pitjor. Clar, si ho feien en viu o no, però això és igual.
Sí.
La qüestió és que, clar, havies de ser dona.
Sí, sí. Bueno, els bruixots De moment, sí, em sembla que n'hi ha alguns, de ja, l'època de la Inquisició, però no, no
però és més, va ser un cas, i és el que comentaves abans del Sapiens, afectava bàsicament
les dones,
a les dones.
Home, hi ha un cas al que seria el Pirineu aragonès tocant a Catalunya, les Paules, que allà en van matar no sé quantes. Hi ha tot un circuit històric que t'ho explica. També perquè eren dones remeieres, dones que precisament doncs, devien ajudar a parir i devien ajudar als avortaments, i doncs això ja era una cosa que l'Església, no, la Inquisició,
Ho tenia deia, molt clar. Sí. Aquest és el, diguem, el nom més destacat d'aquesta segona època, perquè ja no estem parlant de l'edat mitjana, estem parlant de l'època del Renaixement, posem per
sí,
cas.
L'època, sí, el segle XVI.
El segle XVI. Sí. N'has trobat més d'aquesta època?
D'aquesta època no, però al segle XIV el Jofre Vilà també va trobar uns processos, en aquest cas a l'arxiu diocesà de Barcelona, de dues dones que eren de Miralpeix i que en aquells moments, saps que Miralpeix pertanyia a Ribes, i que, però bueno, jo els he inclòs perquè crec que bueno, ara són del nostre veïnat, no? I són dues dones que les condemnen. Una és molt divertit perquè diu perquè ajudava a desfer els bonys, devien sortir bonys aquí a la gola i ella devia tenir algun procés, no?, que ajudava amb unes corretges a desfer-los, i per això també les processen, però no les condemnen a mort, Les fan estar davant de l'església durant un diumenge amb les lligades amb les corretges, etc, etc. En aquest cas se salven. I aquest procés, que està publicat pel Bonet, pels que han estudiat els processos de la diòcesi de Barcelona, i també qui en dona referència per primera vegada és amb una xarmada, el Jofre Vilà.
D'acord. Per tant, tenim això, anava a dir, tenim bolets al llarg de la història. Podríem definir-ho d'aquesta manera, no?
Bueno, la gràcia seria que en aquests bolets, fins i tot confegir, no?, anar ampliant aquell diccionari que teníem, doncs ara en aquest cas anar-lo ampliant. Tu abans també has parlat del carrerer, i després també amb la memòria de les cases. Jo en el pròleg explico tot aquest material que ha anat sortint. És a dir, que aquestes dones que hi ha al llibre no són les que ja s'han anat estudiant, perquè entenc que ja s'ha fet la feina, no? Per exemple, a la memòria de les cases també vam tenir voluntat, i ara també hi ha voluntat, si es posen les darreres plaques, de fer presència femenina, i en el cas del carrerer també es van biografiar. Vull dir que les que hi ha aquí una mica són altres.
Exacte, les que no havien sortit encara.
Exacte.
Tot i que, el que ens comentava l'Àngels, no hi ha prou informació documental com per poder bastir mínimament estructurada una biografia de cap d'elles.
No, però si més no que ens soni el nom. No? Quan Blanca de Vella, doncs mira, havia estat la castlana de Sitges, o quan es parla, jo què sé, de dones, per exemple, també em va fer molta il·lusió poder parlar de la primera regidora, que jo vaig trobar remenant a les actes i que després s'ha anat ja explicant, no?, la Manuela Rosés. Se sap poca cosa, però si més no, el nom, no?, i tenim la presència d'una la primera regidora de Sitges,
que va ser l'època de la República.
No,
de la guerra.
1938, sí.
Bueno, que era república encara, sí. Però era ja l'època de la guerra, de la guerra.
Jo dedueixo que és que ja no hi havia homes.
Ja no hi havia homes.
Perquè constantment en les actes municipals vas veient que puja un regidor, un conseller, deien llavors, i al cap d'uns mesos se'n va a la guerra i ara ha de pujar un altre del mateix partit. Per tant, ella substitueix amb en Josep Cortiada, que també era de la CNT, però sembla que el Josep no va arribar a anar a la guerra al final, però ella la substitueix. Devia ser una noia bastant jove, en aquells moments.
Però no hi ha més informació, tampoc.
No, jo he estat escorcollant, perquè sembla ser que era cosina germana de la mare, imagina que ja me'n vaig molt lluny, d'en Lluís Cortiada. En Lluís Cortiada, Rosés, i aquesta es diu Manuela Rosés.
D'acord, és a dir que família llunyana...
Sí, però clar, com que era soltera i se'n va anar a l'exili, doncs, vulguis que no...
Se li ha perdut el fil. Clar, en el fons és una tasca de, anava a dir, de xinos,
de formiguetes.
De formiguetes, és que no em sortia la paraula, m'ha sortit xinos. Una tasca de formigueta, d'anar, anava a dir, tu trobes o ho busques?
Mira, de tot una mica, de tot una mica. Les de l'edat mitjana, clar, jo remenant papers a l'arxiu de la catedral, doncs m'han anat sortint. I les vaig anar obrint fitxes, no? Aquestes les he buscades perquè m'han anat sortint i les he anat biografiant. Les, per exemple, les sitgetanes de cor, doncs unes van remetre les altres, no? Va ser parlant amb en Ramon. El Ramon, un dia li dic, i ho explico, com és que ta mare es diu Carmen i no Carme? Llavors m'ho va dir-ho. És que la meva mare és de Madrid i com a signe de respecte i d'identitat el nom sempre ha estat Carmen. Dic, oi, jo, i llavors dic, oi, jo recordo que a casa meva em parlaven de la Blanca de Can Carbonell. I vaig anar lligant i unes em van parlar d'unes altres. Per exemple, l'Anna Capilla, que havíem anat a escola juntes, jo no en sabia res, que la seva mare també havia vingut de Madrid. Son pare, el Sir, un dia parlant, m'ho va explicar. I llavors uns em donen una... I al final n'he agafat sis, n'hi ha més. Però el temps també és el que és. Vull dir que,
d'acord. Saps? Però clar, aquesta ja és una modalitat diferent d'investigació. És una investigació que encara pot recórrer a la font oral.
Sí, sí.
A la primera persona o, si aquesta persona ja no hi és, a la gent que la va conèixer, que la va envoltar i que, per tant, pot parlar d'ell i la pot una miqueta... Es pot vestir una biografia en fonts orals.
Sí, sí, sí.
En aquest cas.
En aquest cas, sí. O sigui, segle, totes les del segle XX... O bé, he parlat, jo diria que em sembla que a part de les potser de les, diguem-ne, les noies que han vingut de Madrid o van venir de Madrid, totes les primeres, les que he posat per títol des de casa estan, jo diria que he parlat directament amb totes elles. No, segur, totes elles.
D'acord.
Pensa que, per exemple, l'Anna Valls, que li vaig acabar de parlar, li vaig ensenyar com l'ha escrit i tal, 15 dies abans de morir. Vull dir que, ¿ves? Sí, sí.
Déu-n'hi-do. I anava a dir, què explica la història que expliquen elles? És a dir...
Bueno, sobretot, el capítol tercer, que es diu La guerra i la postguerra amb ulls de dona, expliquen la seva visió que entenen des de Sitges de com es vivia l'estat bèl·lic. Unes que els pares podien estar compromesos i llavors era el neguit, doncs, de què podia passar amb just el 39. L'altre, sobretot, el tema de la gana, com anaven a escola, com estudiaven, perquè també van canviar els sistemes d'ensenyament. Les de... Bueno, jo amb el tema de les sitjetanes de cor només vaig parlar directament amb la Carmen Parcet, la mare de la Carmen del Campo, i ella explicava això, no? La por que venia de Madrid dels bombardejos, i per exemple el Ramon m'explicava que sa mare el castell de focs l'horroritzava, els trons, els coets, perquè clar, devien ser canalla que fugien, no?
Estaven traumatitzades per...
Per exemple, en el cas de les actrius o de vaig estar parlant amb l'Oriol Pasqual i els seus germans, el Xavier i la Sílvia, sobre la Maria Lluïsa Álvarez, no? I en aquest cas ells recordaven l'àvia, tota la seva relació que havien tingut. Vull dir que també està molt bonic, no?, el poder parlar amb els familiars, perquè t'apropen. I llavors ells el que expliquen és el que recorden. Jo és el que he recollit. Vull dir, no els biografio si es van casar, si, bueno, potser en algun cas, no?, però si van tenir fills, no. Senzillament la seva aportació en la nostra societat. És a dir, intento veure aquestes dones en aquests sitges de diferents èpoques, que quina visió en tenen del nostre poble.
Hi ha un tret comú?
Sí, sobretot al segle XX el tret comú molt és la guerra. La guerra amb totes aquestes dones clar, que ara ja avui totes són mortes, els va marcar moltíssim. Sí.
D'acord.
El tret comú, per exemple, totes parlen de la gana, totes parlen d'aquella idea que tenien quan venien, no? Parlen de les paves, dels bombardejos, l'entrada del 39, moltes ho expliquen i, bueno, vas veient, no?, quina sensació tenien.
D'acord, és a dir que al final és un fet que doncs fa malbé tota una generació.
Sí.
I per tant, sí. aquesta generació el té present sempre al llarg de tota la vida.
Això ho diu precisament la Dolors Juan. Ho diu una guerra que em va malmetre, que em va... Sí, perquè aquest relat, com que la Dolors encara és viva, l'ha acabat de polir ella, ja també ho explico, no? I diu això, just això que acabes de dir tu.
Sí, sí.
De fet, nosaltres, que seríem les segones, o sigui, les nostres mares, no?, són aquestes dones d'aquí, encara ens han explicat, si hem estat curiosos i hem preguntat, ens han explicat històries de la guerra, per tant encara cueja, no? Ara són les noves generacions que potser ja no han escoltat els besavis perquè no han tingut temps tampoc.
S'han allunyat del trauma, aquest trauma per tant ja no és tan present, i al no ser tan present doncs estem veient coses que a nosaltres ens sorprenen i probablement en aquesta generació que la va viure els esvararien.
Exacte, sí, sí. I per això potser també, no és cap pretensió, però potser també pot ajudar, no?, a entendre que mai és bo una dictadura, ni una guerra, ni tot això.
El millor per evitar tornar al passat és conèixer-lo.
Ah, exacte, sí, sí. Des de diferents vessants, no? En aquest cas ja et dic, no és un estudi acadèmic en el sentit de dades, sí que al darrere, evidentment, hi ha tota la informació que tens del que podia passar aquí a Sitges, i en general doncs, durant la guerra a l'estat espanyol, però és senzillament, jo en diria, intentar copsar l'ànima d'aquestes dones, no?
A més, clar, en el cas de la guerra, el record probablement dels homes i les dones que la viuen és un record molt diferent, perquè els homes els feien al front i, per tant, tenen unes vivències molt dures però molt particulars, i les dones es quedaven a la rereguarda, evidentment portant-ho tot, perquè ho havien de portar tot, la feina, diguem, inherentment femenina o històricament femenina, però també la masculina, per portar-ho tot, i a més amb les carències de l'absència dels homes o fins i tot amb la dissort de les morts produïdes per la mateixa guerra. Per tant, en aquest cas, les històries
són diferents. Els punts de vista són diferents. Clar. Sí que hi ha un apartat de dones que sí que es van comprometre. O sigui, hi ha uns referents de dones que viuen al poble i que pateixen el que pateixen, però després, per exemple, n'hi ha un que és la Catalina Díez, que és la germana de l'Emiliano Díez, que va morir al front d'Aragó, a la Cinyena, em sembla, que aquestes, i el següent que es diu no passaran, que sí que són dones compromeses, perquè són dones del PUM i unes altres dones del partit del PSUC, eren socialistes. I elles sí que m'explicaven, perquè vaig poder parlar amb algunes d'elles, no?, m'explicaven què feien per ajudar a la gent del front. Per exemple, la Montpel em explicava que repartien llana per les cases perquè fessin mitjons i guants pels soldats del front. Vull dir que feien unes feines que ajudaven, contribuïen una mica amb el... amb aquesta idea del front.
La tasca darrere guarda.
Sí, exacte. I la història de la Catalina Díez també és molt, molt interessant. Aquí me la va explicar sa filla, l'Alícia Llorenç.
Perquè, clar, hi ha una guerra, però també hi ha una postguerra, que en el fons és la continuació de les privacions sense conflicte bèl·lic pel mig.
Sí, exacte. Però que, clar, aquí hi ha diferents visions. Els que... o no estaven compromesos políticament o que ja els estava bé el sistema de la postguerra, i els que van patir l'exili dels pares, i això doncs generen també unes visions diferents. M'explicava a la Carmina, no, que clar, ella havia sentit a dir roja, roja, más que roja, no? Vull dir que hi ha les dues visions.
Perquè clar, les que havien estat compromeses passen per algun procediment de depuració.
Sí, oi tant. Bueno, la Catalina s'exilia i després de la busquen a través del marit, la localitzen, va a la presó, etc. I les de no passaran, amb cinc cosines, em sembla que eren cinc, les rapen, els hi tallen el capell al zero.
Que és un altre dels càstigs.
Clar.
Que sobretot s'aplica a les dones.
Això, sí. Sí,
perquè
sí.
Això, i a més, també són molt, anava a dir, molt populars, o també es van fer les imatges de com el París alliberat després de la Segona Guerra Mundial s'agafa les dones que s'entenia que havien col·laborat amb l'invasor nazi i també les rapen.
També, sí, era un mètode, suposo. I després també n'hi ha algunes que els hi fan consell, eh? Malgrat que diem-ne, els hi fan consell, han de pagar una multa, però no van una època, uns mesos a la presó, però després són alliberades. Per exemple, una d'elles és la filla del Sebastià Hernán, que mor a Gusen. És un dels deportats d'aquí Sitges.
Que va morir en un camp de concentració i que la seva filla també passa per un procés.
Hernán, sí, la Teresa Hernán Pérez, això.
I que, doncs, per tant, també és represaliada. Tot i que, en aquest cas, també... Fent gala del masclisme històric del sistema, la repressió és menor en el cas de les dones, en el sentit que entenc que se les considera inferior, simplement.
Bueno, en aquest cas nostre, perquè devien tenir, diguem-ne,
un protagonisme menor.
Eren militants del PUM, escrivien al front aquestes dones, però no que n'hi ha a l'estat espanyol que les executen.
Bueno, sí, bueno, clar, i els casos cèlebres que
les 13 roses, etc. Sí, no. En aquest cas, bueno, no van patir afusellaments, gràcies a Déu.
Però privacions sí.
Sí, home, sí, això totes. Jo crec que tothom va patir privacions, perquè de la postguerra va ser també molt dura. Molt dura, vull dir, la gent va passar molta gana.
D'acord. A més, un règim absolutament masclista, marcat per unes directrius, diguem que relegaven el paper de la dona a un paper completament subordinat.
Sí.
I que, per tant, anava a dir, que encara ho patim, podríem...
Home, exacte, i ha costat molt poder arribar, perquè jo recordo, ja una experiència personal,
a veure.
La meva àvia, la meva àvia, no, que devia ser una senyora d'aquestes, que podia estar, em deia, nena, tu per què treballes? Que no et pot mantenir el teu marit? I jo li deia, iaia, que jo no vull que em mantinguin, no vull ser una mantinguda, no vull generar-me jo el meu... Vull dir que imagina't, això, clar, la iaia que va morir el 92, vull dir que tampoc, però la seva mentalitat era aquesta, i en canvi ella era treballadora perquè ella era la portera de l'escorxador, vull dir que era ella la que havia estat allà. Però entens aquesta visió de bueno, clar, si estàs ben situada, perquè has d'anar a treballar?
Quan parlaves sobretot en els testimonis de primera mà, és a dir, amb les dones que encara eren vives quan vas poder treballar sobre el seu cas, vas detectar aquesta visió del paper subordinat de la dona que havia de mantenir, doncs, dintre d'una estructura social determinada?
No. Perquè totes les dones que vaig anar parlant seran dones com de molt caràcter i que, a més...
Empoderades.
Sí, això. I que per les circumstàncies de la vida també es van haver d'espavilar bastant. Per exemple, vaig parlar amb la Loreto Bailo. La Loreto Bailo va estudiar, era la llevadora, no? I ella ho tenia molt clar, vull dir que era ella i la seva vida. Després també vaig parlar, per exemple, amb la Mercè Planes, que Vull dir, ella ha ajudat a treballar amb la pell perquè feien em sembla que jaquetes. Vull dir que no, eren dones que malgrat la situació de l'època treballaven colze a colze amb el marit, uh-huh. i jo diria que en un règim d'igualtat, però segur que hi havia moltíssimes que clar que no.
Sí, sí, no, sens dubte.
Però les que vaig estar parlant jo crec que eren dones bastant que per les circumstàncies també es van haver d'espavilar.
Correcte, i al final la Berta d'espavilar també fa que adoptis una determinada actitud davant de la vida i del món que t'envolta.
Sí.
I ha estat aquesta la circumstància. Per tant, en el fons, aquest treball, aquest quadern del grup d'estudis, podem dir que té dues parts clarament diferenciades, entenc. Una, doncs, aquestes dones de l'antiguitat, podríem dir, entre l'edat mitja i el Renaixement, doncs, de les quals tenim referències molt escasses i simplement podem certificar la seva existència i poca cosa més. I després, doncs, aquesta part de les dones del segle XX, que s'ha pogut recercar sobretot a partir de fonts orals.
Exacte, sí.
I que a més no coincideixen amb estudis anteriors, perquè ja hi ha estudis anteriors sobre dones de Sitges, i que doncs ens permeten vestir una imatge de com era aquesta vida de les dones a Sitges, que va ser molt marcada per la Guerra Civil.
Exacte, doncs mira, sí.
La idea seria...
Sí, la idea seria aquesta.
Seria aquesta.
Sí.
De les més antigues, poca cosa més podrem estirar.
Bueno, pot ser que surti el procés de la Tecla Roberta,
de la Tecla.
I llavors doncs, es pot refer la història.
Has mirat de contextualitzar una mica l'època, una miqueta per encabir-les.
Per entendre... perquè són condemnades, no? Doncs perquè m'està llegint els processos d'inquisició, perquè els acusaven, per això t'he dit que segur que amb ella la van acusar de mala fama, perquè devia ser un terremot aquesta dona, no?
I clar, també ens hem de situar en els Sitges de l'època.
També.
Com era els Sitges d'aquestes dones primeres?
Home, era, doncs mira, aquí on estem, la vila closa, no? I després ja devia ser cap
perquè,
al 13.
Perquè ens ho imaginem, perquè ens ho imaginem, muralla...
La muralla del vall.
Des del vall i ja està.
I després baixem. Aquí la Torre de les Hores, la pujada de la plaça, que en diem. Uh-huh. I després, al segle XIII, baixes
carrer Major
i tens
fins al
carrer...
cap de la vila, que això és el cap de la vila.
Exacte. Però primer tens tot el Raval, no? Tacó, Carreta, Carrer Nou, vas tirant, fixa't que al Carrer Major hi ha un punt que saps que s'eixample on ja abans d'arribar a l'Estrella, doncs allà devia quedar el poble i després va créixer fins al començament de la vila, que és el cap.
D'acord, és a dir...
La plaça, o sigui, el cap de la vila no és cap plaça, no hi ha cap plaça.
No.
I el nom ja ho indica,
és
no?
És l'inici... del poble, de la vila. I aleshores, és a dir, que tenim aquesta vila dedicada bàsicament al conreu i una miqueta a la pesca.
Exacte, sí. I devien anar aquí al Garraf a buscar bargallons per fer escombres i cistells, i una vida doncs molt, molt senzilla.
D'acord.
De la gent, no? I clar, aquestes dames, que a la millor algunes fins i tot... i van viure, però no sempre, perquè o es van casar o tenien la seva relació amb altres indrets. Per exemple, en Fonollà, la primera dona d'en Fonollà, que també es diu Mabilia, que era de Vilafranca, possiblement fins que no decideixen comprar el castell amb l'Agnès de Sitges, haurien viure a la cort, perquè clar, Bernat de Fonollà és un personatge... de la cort, és el viceprocurador, no?, de Catalunya, per tant hauria estar a la cort del rei Jaume II. Quan, jo sempre dic en broma que aquests dos, el Bernat de Fonollà i la Mabilia, són els primers que decideixen venir-se a jubilar a Sitges. Compren el castell el 8, el 1306, se l'arreglen, converteixen el castell en un palau i en l'inventari es veu, no?, que està dotat d'un confort, perquè hi ha molts mobles, tapissos, llits, habitacions, etc. I a partir d'aquí, quan ella es jubila, doncs s'instal·len aquí, amb la mala sort que ella també es mor als 16. Vull dir que... I després ella es casa amb la Blanca, que també dedueixo que com que els Abella també formaven part de la cort, doncs el Fonollà i la Blanca ja es havien conèixer. I llavors doncs, es casen.
I, sí, i la, anava a dir, canvia una per l'altra.
Sí, exacte. Sí. El no mateix any, la... eh? El mateix
ah,
any,
sí?
Sí, sí.
Ui,
no vas parar, ja devia
haver. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Per tant, doncs això, hi havia espès i clar, segur, en aquella època, ens ho podem imaginar. El que passa és que tampoc hi ha molta més font documental per rascar sobre aquestes històries.
Vull dir, haurien
tot
de sortir...
Tot seria especulació, ara.
Exacte, sí. Vaja, no em veig capaç de fer res. El que sí, per exemple, doncs que també veus, no?, perquè hi ha un punt que també parlo de les dames de companyia, les serves, tenia el Fonollà i la Blanca de Vella, tenien esclaves que cada dia les lligaven a baix al soterrani en grillons. I expliquen, i sabem els noms d'elles, eh?
Bon dia.
Les poso.
Perquè no s'escapessin?
Sí. Suposo.
I llavors durant el dia què feien? Servir-les?
Clar, eren les criades. Sí, sí.
Caram.
Sí, sí, la vida era dura, eh? Era
no,
dura.
No, sí, no. Aquí al castell, no?
Sí, sí, aquí on estem ara.
Aquí al castell.
Aquí tires avall, eh?
I les trobaries amb totes, amb els grillons i tot. Ai, mare de Déu. Per tant, has buscat una miqueta, has rascat per aquesta vida femenina de Sitges, i per això li heu posat Sitges en femení, entenc.
Sí, i llavors el subtítol és Camins de records, perquè són els diferents camins, no?, que ens poden portar a recuperar aquesta memòria.
Aquesta de memòria. Creus, i ara ja diguem pregunta final, creus que estem fent suficient per recuperar aquesta visió femenina que evidentment la història no ens ha llegat perquè el suport documental doncs és el que és?
Bueno, jo crec que fem el que podem. Si hi hagués des de, per exemple, l'administració, doncs també es podrien, no?, obrir, com es van fer. Es va fer aquell, que no vau fer des de vosaltres, Ràdio Maricel, tot una sèrie d'entrevistes amb dones que també informaven, no?, anaven a cosir, jo recordo, no?, després el llibre Dones, que també són a partir de diferents entrevistes, bueno, doncs es pot crear una línia. Això em sembla que ho va fer la regidoria de benestar social. Doncs, bueno, són línies que poden anar obrint i poden ajudar, això que deies abans, no?, entendre aquests Sitges des d'una vessant femenina que al costat de l'home, no?, tens la dona, i quina és el moviment de la dona, perquè clar, aquí també caldria parlar, passa que encara és molt difícil, no?, totes les dones de les fàbriques i les que feien la feina a casa seva, perquè jo recordo una tia meva amb la màquina de cosir a casa seva i portant amb el mocador aquell de fer farcells la feina al taller de sabates. Vull dir que, bueno, la dona ha tingut un paper importantíssim en l'economia. I després no parlem de l'hostaleria.
També.
Home, això ja t'ho dic jo per experiència pròpia.
És a dir, la dona que ha portat la casa històricament i que, a més, doncs ha fet feines pretesament subalternes, però que han estat indispensables pel benestar econòmic.
Exacte,
De cadascuna de les èpoques.
Sí, sí.
Doncs la recuperació, aquesta petita recuperació, diguem, centrada en dues èpoques molt, molt particulars, Sitges en femení, un nou quadern del grup d'estudis que es presenta, en sembla, és aquest dissabte, oi?
Dissabte.
A les 7 de la tarda, a l'Espai Pere Stanfli, em sembla que serà la primera activitat a l'Espai Pere Stanfli després del traspàs
d'en Pere.
D'en Pere, exacte. Doncs que... diguem, ha escrit, ha estudiat i ha dirigit l'Àngels Parés. Àngels, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
I ens retrobem aviat.
Molt bé, adeu.